1834, Sinaloa, Mèxic. Una nena ha nascut a les muntanyes de Sierra Madre.
Visca!
Sierra Madre!
Viva!
Viva Sierra Madre! La petita...
Sierra Madre, que depèn de com ho diguis, pot sonar ofensiu.
Sierra, Sierra Madre.
Perquè quan dius madre,
sí,
depèn...
Però sembla com un tipus d'eina, no?
Una Sierra Madre. Sí,
coge
sí,
la Sierra Madre.
És molt grossa,
molt grossa, eh? La primera que va començar a tallar, sí, anys enrere, no? La petita es diu Julia i és filla d'uns indígenes molt i molt pobres que viuen del poc que els dona la terra.
Una nena de mirada pura i brillant,
sí,
almenys.
Sí, senyor, una nena de mirada pura i brillant. El problema és que ha nascut tota coberta de pèl.
Bueno, però sí, ja ho tenen els nadons, no? Que amb el pèl aquell moixí, que
diu, oi, sí, oi, sí, tan negre,
sí,
no?
Sí. En aquest cas, la Juliana...
Què?
Té una mica més que pèl moixí. Pateix una afecció anomenada hipertricosi. Té el cos ben ple de pèl negre. Més que un bebè, sembla el garrí d'un senglar.
Verge santíssima.
I per si fos poc, també té dues fileres de dents a dalt i dues fileres de dents a baix.
Com?
A la boca. De la part de dalt,
sí,
una primera filera i una, sí, segona filera.
Com el peix aquell?
Com aquell peix, no sé com es diu el peix. El peix de les dues fileres, no, sí, ho sé. Els pares estan horroritzats i amaguen la nena perquè els veïns no pensin que és un senyal de mal averany o un esperit malèfic. La Júlia Pastrana passa els primers anys de vida amagada en un armari a casa seva.
Ostres, com en Harry Potter?
No l'he vist.
Ni el llibre no l'has llegit, tampoc, no?
No l'he vist.
El llibre no l'has vist.
Tampoc. Tranquils, però, que això no dura gaire.
Sort.
Quan la Júlia fa 3 anys, la venen al governador de Sinaloa, un tal Pedro Sánchez.
Collons.
D'esquerres.
Sí. Vamos a coger esta niña.
La venen, eh? La venen. Passa treballant a casa del governador dels 3 fins als 20 anys, fent feines de la casa, escombrant i fregant. I no surt mai d'allà, per por que els veïns la vegin i la matin a pedrades.
Ostres, però amb 20 anys ja deu ser diferent que quan era petita, no? Ha canviat.
Bueno, segueix tenint el cos ple de pèls i les dues fileres de dents, però ha crescut. Ara fa 1,37 m.
Si us plau, que se'ns ha acusat d'aquest programa de gordofòbia.
Sí.
Ara, que no ens acusin també de baixetfòbia.
No.
La gent baixeta
és que si
pot arribar a ser president de la Generalitat, eh?
Sí, senyor.
Un tio baixet?
Sí. D'Espanya no n'he vist mai cap.
No!
Però tots
no,
alts, eh?
No,
tots
no.
Molt alts, eh?
Bueno, Azar era baixet.
No!
Però tampoc tant, és veritat.
Però aquell baixet diferent.
És baixet, però té caràcter d'alt.
Aquí.
Hòstia,
sembla... N'hi ha hagut algun més a Espanya?
Sí.
Tot i que el governador la manté tancada a casa, corren rumors sobre la Júlia. Diuen que la seva mare va fer un pacte amb el diable i fins i tot es rumoreja que el seu pare era un llop.
Carai.
Un metge de la zona intenta fer-li unes anàlisis perquè sospita que pot tractar-se d'un ésser prehistòric, la baula perduda entre l'home i el mico.
No és gens ofensiu, això, eh? Que t'ho digui un metge.
Mira, que et faré una anàlisi, sí, perquè crec que ets una barreja de mico i...
Sí, la baula perduda. T'ho diu l'Eudald Carbonell?
Ah, no, jo em deixo fer el que... Em deixo tirar carboni 14 al front,
el que,
eh?
El que calgui. Que amb el minjo, si cal, eh?
Un bon dia es presenta a casa del governador l'administrador de la duana. L'home veu la Júlia i queda corprès amb l'aspecte de la noia.
Va, doncs ara és quan la rescata i li dona una nova vida, perquè sempre hi ha esperança a les històries del búnquer.
Efectivament, aquell home decideix comprar la Júlia i es dedica a exhibir-la en circs i espectacles itinerants. La presenta com la mujer barbuda i li organitza una gira pels Estats Units. Però aquell pobre desgraciat no sap ni una paraula d'anglès i ha de contractar un traductor. Contracta els serveis de Theodore Len, un jove emprenedor que de seguida veu que allà hi ha negoci. Es fa íntim de la Júlia i comença una relació amb ella.
Relació empresarial, entenc.
No. En Theodore té altres intencions. Festeja amb la Júlia i al cap de poques setmanes es casa amb ella. Quan ja estan casats, en Theodore passa a tenir-ne els drets d'explotació i despatxa el seu anterior propietari.
Val. Ara que estan casats, la pobra Júlia podrà tenir una vida gairebé normal, diguem-ne.
En Theodor no perd ni un instant. Només dos dies després d'haver-se casat, organitza un espectacle i presenta la Júlia com la mujer oso. En l'espectacle, canta i balla i la presenten com un híbrid entre un humà i un animal.
Ha passat de la mujer barbuda a la mujer oso. Això és pujar en la piràmide o baixar? De degradació humana, vull
dir. De degradació humana crec que és baixar un palet.
Sí, o no varios.
El show és un èxit i arriba gent de tot arreu per veure la Júlia. Fins i tot el gran empresari de circ Phineas Barnum viatja expressament per fitxar la Júlia, però ho descarta perquè troba l'espectacle massa grotesc.
Per favor. En Phineas Barnum,
sí,
el troba massa grotesc. Recordem que aquest tio ha sortit, sempre surt en algun capítol del Búnquer,
sí,
quan hi ha algun,
sí, sí,
tio raro.
Sempre surt Phineas
Barnum a comprar-lo. Sí, aquest senyor exhibia, o sigui, aquest senyor que exhibia una sirena,
sí,
momificada,
sí,
que havia construït ell amb fil i agulla.
Cony, era el representant de l'home elefant.
Era el representant de l'elefant.
I de la noia de les quatre cames.
Tot ho gestionava ell. Ho va trobar massa grotesc.
Sí.
L'espectacle de Julián.
Noi, el senyor aquest diu que és massa grotesc. En Theodor, el marit de la Júlia, és un mestre del show business i va adaptant l'espectacle als gustos de cada ciutat. Això agrada molt, que personalitzis una,
sí,
mica. Quan,
sí,
vas a fer el bolo, tinguis un detall pel poble, no? Que sàpigues alguna cosa.
El nom de l'alcalde, no?
Ah, exacte, alguna tonteria així, no? A Nova York, per exemple, presenta la Júlia com la fabulosa dona mico i la fa muntar a cavall mentre canta òpera.
Bueno, espera't un moment. Jo tota la història la trobo aberrant,
sí,
però em demana si m'estimo més veure el Mago Pop o una dona barbuda que canta òpera enfilada dalt d'un cavall. Què s'ha de pagar?
Jo em salto el confinament comarcal, probablement.
I tant. No, ni s'ha el conduït cultural.
Res.
I tu li dius a un policia, és que hi ha una dona,
una barbuda que canta sobre un cavall.
Passi. No, ja l'escortem.
Ja la portem nosaltres. Volem veure. Al cap de poc, quan ja han fet tots els diners possibles, als Estats Units, se'n van a Alemanya, on representen una obra de teatre. La Júlia interpreta una dona que va sempre amb la cara coberta. Un home s'enamora d'ella, però cada cop que surt d'escena, la Júlia es treu el vel que li cobreix el rostre i la gent esclata a rialles. Les autoritats alemanyes acaben prohibint l'obra per immoral i obscena.
Però si és culpa del públic,
ara
són ells que riuen, eh?
Sí, senyor, sí, senyor.
Si s'haguessin emocionat del drama que estàvem veient, no haguessin prohibit l'obra, no?
Bueno,
que bonito.
És,
eh?
Que el fantasma de l'òpera és l'home... Ah, si la gent haguessin rigut, què?
Ara.
Aquell bé tenia la cara ben esgarrada, també.
També,
ai,
sí.
No reien pas, la
no
gent.
Reien pas, ah. No reien pas, reien de nervis, en tot cas. Si aquesta obra de teatre l'hagués escrit l'Albert Espinosa...
Sí. Ah, bueno, tota la canelleta, no. Tota la canelleta enganxada.
Enganxats. I Steven Spielberg plorant a casa.
Sort que Albert Espinosa i Phineas Barnum no van coincidir en el temps. En Theodor... No tireu més aquest efecte, per favor, eh?
Quin crossover, tu. Vinga, va, per favor. Per
en Theodor ingressa una fortuna exhibint la Júlia. El seu matrimoni ha sigut la jugada més intel·ligent de la seva vida.
Coi, que estan casats! No me'n recordava,
sí,
ja. Bueno, un matrimoni d'aquests de conveniència.
Bueno, no tanta conveniència, si permets, eh? Que... Perquè al cap d'un any d'haver-se casat, la Júlia es queda embarassada.
Ai!
Tranquil.
Què?
Tranquil.
Com vols que sigui tranquil?
Tranquil.
Val. No, però... Punyetero. O sigui, li dius tranquil i sona aquesta música. No. Això ja m'ho sé jo, eh?
Noi, la Júlia i en Theodor estan de gira per Moscou. Ella es posa de part. La cosa es complica i a l'hospital no estan preparats per les complicacions. Típic hospital que no estem preparats per les complicacions.
No.
Sí.
O bé tot rodat.
O bé tot rodat.
És que no hi...
Quin hospital és, això? Un hospital que no està preparat per les complicacions, no?
Només hi ha l'ujust. Només hi ha l'ujust.
Miri, un mal de cap, vale, però no em vinguin gaires més problemes, eh?
Pastilleta i cap a casa.
El doctor amb prou feina sap fer servir els fòrceps per treure el nen, però amb empentes i rodolons se n'acaben sortint. La Júlia dona a llum un nadó amb les mateixes característiques que ella. Petit, cobert de pèl i amb una deformitat evident al rostre.
Per favor,
home, no.
Per favor. favor, la trompeta.
El nen mor al cap de 35 hores.
Ostres. Verge, que la música ha parat i tot, eh? La música trista
ha parat.
Degut a les complicacions durant el part, la Júlia ha perdut molta sang i està entre la vida i la mort. Mentre agonitza, en Theodor segueix venent entrades per a l'espectacle d'aquella mateixa nit.
Aquest senyor no està bé.
Aquest senyor.
Que si una cosa és que t'agradi la feina.
Una cosa és ser emprenedor i l'altra...
No.
Que s'emporta la feina a casa. Sí, sí,
sí, que se l'emporta, sí.
Rep un missatge de l'hospital dient que la Júlia està molt greu. Es presenta a l'habitació, però només té temps de veure com la Júlia Pastrana, la seva dona, mor només unes hores després de perdre el seu fill. Però en Theodor no està disposat a deixar que això acabi amb la seva carrera al món de l'espectacle. De manera que es dedica a vendre entrades a la porta de l'hospital perquè la gent pugui veure la Júlia una última vegada.
Però què és això? Però què és aquest, què és aquest nivell?
Amb el papa de Roma van fer el mateix, eh? I no es va escandalitzar tant la gent.
Bueno, això és veritat, això és veritat, eh? Que el tenien allà estès amb les sabatetes aquelles.
I anava passant gent, sí? I li feien petons al front.
Ui, és veritat, eh?
Abans del Covid, eh?
Que no vingui d'allà, eh?
Ah, mira,
que no vingui... No, jo no vull acusar el papa de Roma,
lo fàcil, però... Lo fàcil és cardar-li la culpa a un armadillo que no es pot defensar.
Sí, sí, exacte. Però... Que no par... Bueno, el papa de Roma...
Tampoc es pot defensar, no?
Ni en aquell moment, tampoc.
Afortunadament, la gent de l'hospital té més seny que en Theodor i eviten que vengui més entrades.
Sí.
El director de l'hospital parla amb ell i li diu que com vol gestionar l'enterrament de la Júlia i el seu fill. En Theodor contesta de seguida: li venc els dos cadàvers.
Perdoni? Com?
Li venc els dos cadàvers. En Theodor té esperit emprenedor i ven el cos de la Júlia, i el seu fill, que no té ni nom, el doctor Sokolov, de la Universitat de Moscou.
Bueno, mira, almenys ara descansant en pau.
El doctor embalsama els cossos i els exhibeix sota el nom de la família prehistòrica.
Perdoni, eh? Però és que ni morta la deixen de passejar, la pobra Júlia? És que ja no queda gent amb una mica de seny ni a Moscou?
Quan en Theodor veu el que està fent el doctor, s'horroritza i reclama els cossos. La justícia li reconeix el dret i li retornen. Maco.
Sí.
En Theodor potser va ser un marit terrible i explotador, però allò ja era massa gros. Agafa els cossos de la Júlia i el fill i se'ls emporta per Europa, on es dedica a passejar-los per totes les fires del país.
Que s'acabi ja. Que s'acabi la gira perquè estic suant. De veritat, eh?
A Suècia, mentre realitza el seu espectacle itinerant, en Theodor coneix una tal Marie Bertel, que tenia la mateixa malaltia que la Júlia. Es casa amb ella i la bateja com a Zenora Pastrana, la germana perduda.
No. A veure un moment.
Digue'm. Sí.
Mira que hi ha gent a Suècia.
Sí. Però no, i a vegades al món, eh? Anar-te a trobar, també.
No vull entrar en l'estadística, però...
No,
gent
no és...
que tingui la malaltia de la Júlia Pastrana.
No, n'hi ha molta, no, no.
I menys a Suècia.
No, a Suècia, no, perquè és com un llop ros.
Clar.
Molt estrany.
Exacte. El cantant de Medina Zahara, no? El de Europe.
En Theodor organitza un espectacle amb la Zenora i els cadàvers embalsamats de la Júlia i el nen. No se sap exactament en què consistia l'espectacle, però crec que no m'equivocaria si dic que no devia deixar a ningú indiferent.
No, eh? Allò que ho anunciem per la ràdio, eh? L'espectacle que no et deixarà indiferent. Una senyora i el seu fill dissecats.
I una altra dona.
I una altra dona que va fent voltes.
Viva, que té la mateixa malaltia. Endavant. Al cap de poc, en Theodor pateix una crisi nerviosa i l'han d'internar en un manicomi on acaba morint al cap de poques setmanes. La Zenora es troba sola al mig d'Europa, propietària d'un espectacle amb dues mòmies i amb un marit mort. Decideix afaitar-se, vendre els cadàvers embalsamats i anar a viure una vida normal. Jo ja n'he tingut prou.
Ja, prou, no?
Quedeu-vos aquests dos ninots.
Sí, sí, no. Ja, que ja n'he tingut prou sóc jo. O sigui, no puc sentir més música d'espectacle merdós d'aquesta que estic sentint sense imaginar-me els dos pobres ninots embalsamats passejant per Europa, eh? Tres billetes de tren.
Por favor.
Por favor. ¿Cómo? ¿No va solo? No.
No.
Li comento que porto aquests dos bacallans.
El cos de la Júlia i el seu nadó són una font d'ingressos inesgotable. Van passant per les mans de diversos empresaris del circ i s'exhibeixen a totes les capitals europees. L'any 1943, en un espectacle a Oslo, els cadàvers són requisats per oficials nazis que troben l'exhibició immoral i decideixen cremar-los.
Hosti.
Acabes de dir que els nazis ho van trobar immoral?
Sí, sí, sí.
Tal qual, no?
Tal qual.
És immoral.
Esto hay que... vamos a quemarlos.
Esto no puede, es de muy mal gusto, señora. Y ahora deje pasar este tráiler cargado de judíos muertos.
Just quan anaven a portar els cadàvers al crematori...
Tot ho arreglen igual.
Sí, tot van al crematori.
Tot, els nazis ho arreglen tot igual.
Tot al crematori. Apareix un empresari noruec i els convenç que aquelles mòmies serien profitoses per recaptar fons pel Tercer Reich.
Que això ja no és tan immoral, eh?
Això ja no tant.
Això ja...
No, no. El 1970 deixen d'exhibir-los per territoris nazis perquè un empresari americà els compra i els passeja pels Estats Units.
Per favor. Per favor, sisplau. Pello, quantes pàgines té aquest guió? Que s'ha mort a la pàgina 3, aquesta senyora? I anem per la 11?
Al cap de 6 anys, l'estiu de 1976, uns vàndals entren al local on s'exhibeixen les mòmies, roben la de la Júlia i es carreguen el nadó a cops de pal.
Per favor.
Les restes de la mòmia se les van menjar les rates.
Pello, per favor, que m'estic marejant ja.
El cos de la Júlia reapareix 3 anys més tard, l'any 1979, després que una trucada anònima alertés la policia de l'aparició del cos d'una mòmia peluda al mig del carrer.
Tant de bo escoltar aquesta trucada, eh? Tant senyor, de bo tenir-la, eh?
He visto una...
Le comento,
senyora gente. El cos queda emmagatzemat fins l'any 1990, quan la Universitat d'Oslo el reclama. La mòmia de la Júlia viatja fins a l'Institut Anatòmic Noruec, on descansa fins l'any 2012. Aquell mateix any comencen a reclamar el cos des de Mèxic i els noruecs accedeixen a enviar-la cap allà. Finalment, el 7 de febrer del 2013, les autoritats mexicanes reben les restes mortals de la Júlia Pastrana i poden enterrar-la com Déu mana a la seva ciutat natal.
Ostres, no. Molt bé, eh? Mira, ha trigat 150 anys, no?
Eh?
Han trigat 150 anys a poder enterrar aquesta senyora,
sí,
eh?
Sí.
Està bé,
sí.
Està bé.
Si us agrada el circ, per cert, aprofito per explicar-vos que aquests dies es fa la Fira Trapezi. Que omplirà els teatres i carrers de Reus en diferents espectacles del 12 al 16 de maig.
Crec que estan molt encertats, eh? Aquí sí. És una bona falca, eh?
És una bona promoció.
No hi ha Dona Barbuda, crec que és un espectacle que està prohibit.
Per sort, el circ ha evolucionat i teniu propostes molt més interessants a nivell cultural a la Fira Trapezi que celebren aquests dies a Reus. Aneu-hi, és un missatge de la Generalitat
de Catalunya. És un missatge de la Generalitat de Catalunya, sisplau. Aneu al circ. Ai, espera, que clar, falta la foto.
Sí, és que falta la foto.
Falta el moment per si la història... Bueno, us l'havíeu pogut imaginar. Ara, si esteu arribant, on sigui que esteu arribant en cotxe,
Esteu
arribant a casa, derrapeu ara mateix amb el fre de mà per veure la foto de Júlia Pastrana.
L'ensenyarem?
Sí.
No farem cap comentari.
Cap comentari?
Cap.
Com si haguéssim vist la foto del rei d'Espanya, val?
Exacte.
Val.
Només l'ensenyarem i... Acte seguit, tu fas la pregunta que haig de fer, Jair, i ho deixarem aquí.
Endavant. Júlia Pastrana és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
No!
Sí!
Però menys mal.
Hi ha un boig que ha cridat que no.
Menys mal que s'ha imposat el seny.
Per favor, pobra dona, que només va que ser maltractada en vida i en mort.
Aquí ja era dissecada?
Aquí... No t'ho puc dir perquè, com que no és un vídeo, al ser una foto... No ho sé. Jo crec
clar,
que...
Clar, si és un vídeo...
Sí, es veu de seguida, si està dissecada. En foto fa de mal dir.
Amb la gent i els animals dissecats...
Sí.
Sempre has de mirar els ulls per saber què passa.
Sí.
Hi ha un moment de...
Hi ha amb els ulls?
Què? Estan prou bé, no?
És dissecada, sí. Ja aquí.
Sí, és dissecada. Sí. Mirada pura i brillant per tota l'eternitat.
Sí, senyor.
Bueno, Júlia Pastrana, es queda amb nosaltres.
Sí, home,
no?
Sí.
Un aplaudiment.
Un beneit ha dit que no, però un aplaudiment per ella.
Sí, un aplaudiment per la Júlia Pastrana i un aplaudiment per la Neus, que aviam, que ha deixat entrar al búnquer avui.
Doncs tenim gent d'Alemanya.
D'Alemanya?
Sí, l'he dit primer, l'hi he dit al final. Que no,
a mi m'agrada sempre preguntar què hi fan a Alemanya la gent.
Clar, sí, clar. Sí. Bé, gent de Barcelona i de Tarragona, també.
Perfecte. Què hi feu a Tarragona? No.
Que si us han perdut.
L'Anna de Barcelona és una estudiant d'arquitectura que sol tenir molt mala sort, no?
Sí, bueno, solia.
Ah, ja està.
Bueno, veus, sempre hi ha esperança.
Sí, i amb quin tipus de mala sort, eh? Mala sort tipus Julia Pastrana o...?
No, jo crec que no tant. Bueno, arquitectura, els tres som estudiants d'arquitectura. Mm-hmm. I, bueno, se sol treballar molt, no dorms gaire per les nits...
Bueno, això a totes les carreres. Totes les carreres dels altres.
Sí. I bueno, l'anècdota ve d'un d'aquests caps de setmana abans de l'entrega de projectes en què vas molt cansat i tens moltes coses a fer,
sí.
Jo havia de fer una maqueta i un dibuix. Vale. Doncs em vaig passar tot el cap de setmana fent la maqueta fins que vaig dir, vale, ara m'agafo el meu rato, em faig el dibuix a carbonet aquest que m'han demanat bé i després, quan ja el tingui acabat, me poso bé amb el dibuix i ja el tindré. Ai, amb la maqueta i ja el tindré. Doncs vaig passar tot un matí allà difuminant amb el carbonet, no sé què, em va quedar superbé.
Sí.
I quan el vaig tenir acabat, el carbonet, perquè no s'escampi, se li ha de ficar com un...
La laca, no? Una laca.
Spray, la laca. Sí, un spray fixador.
Sí. Bueno. Sí.
Doncs resulta que jo estava molt adormida i tal, i a comptes de ficar-li spray fixador, li vaig ficar grafiti de color blanc.
Vas pintar el teu propi dibuix deixant-lo tapat de pintura blanca.
Oh! I a més...
Sí, clar, vaig dir...
Clar. Però és una obra d'art, efímera.
Bueno, que... mentre ho vas fent, m'has fet... No! Però tampoc pots parar.
No pots parar, perquè ja tens el dit prement al botó.
Clar, si es pogués fer com allò, no ho fèieu mai, vosaltres, quan éreu petits, amb unes cordents, descobrir què hi havia
a
darrere?
Sí, que és veritat, sí. Hasta amb l'ungla ho havia fet, això, jo. Sí, que pintaves amb dacs i amb l'ungla rascaves.
Feia goig, l'ungla després.
L'ungla que després...
I la maqueta, Anna?
I després vaig dir, bueno, igualment, és que no tinc més temps per aplicar-li en aquest dibuix, si ja l'havia fet, me poso a acabar la maqueta.
Sí.
I vaig acabar la maqueta i el dilluns la vaig portar a classe i vam preparar tota l'aula per ensenyar-li al professor i perquè era l'entrega final, així bé. I el professor, el qual arriba per la porta, es fica a mirar les làmines i davant de la meva se queda un rato així mirant i s'accepta. Amb la mala sort que se senta a sobre de la maqueta.
No!
Què?
Qui m'ha posat una maqueta a la cadira?
Llavors, clar, em vaig quedar sense que el professor de projectes veiés la maqueta i sense que el profeta de dibuix veiés el dibuix.
Perfecte.
On és la maqueta? Me l'ha trencat el professor.
Bueno, va, excuses les justes, nena,
és grossa,
per favor.
És tan grossa que ha de ser veritat, clar.
I has aconseguit llicenciar-te en arquitectura o...?
Sí.
Bueno. Bé.
Ha costat, però sí.
Bueno, fantàstic. Una abraçada aquí a tots els arquitectes.
Sí, senyor.
Són gent...
I als estudiants d'arquitectura.
Sí. Coneixes?
D'estudiants d'arquitectura?
Sí.
Per sort, cap.
Cap, eh?
Aquests tres.
Molt bé.
Bé, doncs això, gent d'Alemanya, de Barcelona, de Tarragona, però malauradament no ha vingut ningú de Brockworth.
Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat.
Hi ha un xilòfon.
Bo. Que maco el xilòfon, eh?
Ah, sí, molt de fondo, no?
Sí,
ja el sento.
Bé. Brockworth? Ostres, em sembla que parava algú del públic. No,
no, era el
no,
cantant.
Era un
Mick Jagger. Has tingut la màgia d'arrencar just quan arrencava el cantant. Perquè com que ets músic, has notat que s'ha d'entrar aquí.
I tant! Brockworth és un poble britànic al comtat de Gloucestershire, a Anglaterra. Durant la Segona Guerra Mundial, Brockworth va ser bombardejada pels alemanys, ja que la companyia Gloucester Aircraft Company que té la seu aquí, en aquest poble, mm-hmm. va fabricar allà els avions de caça més famosos i efectius de Royal Air Force.
I això als alemanys no els agrada.
No els agrada gent.
No els agrada. Després de la guerra es van fer servir les instal·lacions per vols de prova d'altres avions de caça. Mm-hmm. Serveix per això, aquest poble. És un poble situat prop de Gloucester. Escriu amb... Per què es diu tant?
Posen moltes lletres, però te les pots saltar.
Sí. Clar, llavors vaig veure la fonètica com s'escrivia i com es deia.
Al final ells vas allà i acaben dient Palamós.
Has dit Palamós i ja està. Posen molt això, igual que la salsa aquella famosa, no ho coneixeu, la salsa Worcestershire?
No.
Salsa Perrins.
Ah, la Perrins, sí.
Pues, s'escriu amb moltes lletres, però només diu Worcestershire.
Ja està.
Ja, és que... Va. Doncs hi ha moltes esglésies, veu? De fet, n'hi ha tantes que hi ha una dita que s'utilitza cada vegada que algú està molt segur d'una cosa, que diu, n'estic tan segur com que Déu és a Gloucester.
Ah, mira.
Què dius?
Jo no hi posaria
que Déu és de... No, jo tampoc. Tampoc, però tu no saps que Déu és argentí.
L'any 2011 hi havia 7.387 habitants,
sí.
I no he sabut trobar quants habitants hi ha ara.
Tampoc ens importa, Neus.
M'atreviria a dir que menys, perquè tenen una tradició una mica...
Ara,
es tracta d'una tradició anomenada Copper's Hill Cheese Rolling and Wake. Saps quin és, no?
Sí, home. Sí,
és un esdeveniment que es celebra cada mes de maig, al turó de Copper's Hill, Brockworth, i és un esdeveniment que pren el nom del turó on es fa. Aquest turó es diu això, Copper's, no sé què. No,
bueno, turó.
Què vol dir?
Bueno, turonet, però...
Un senyor turó, sí, hi ha una baixada guapa.
Cheese rolling significa formatge rodolant.
Ah, que és allò del formatge! Ui, com...
Allò és fantàstic.
No, hi tindrem imatges, vull dir, això... Allò
però escolta, com és que n'hem anat mai a fer-ho, això?
Això hauríem d'anar-hi,
És que jo tinc la proposta... de que ens deixis un formatge als teus, peia, i fer-ho en petit...
Què vols fer-ho, amb el rodó o amb el quadrat? Perquè amb el quadrat pots patir, En tinc un de quadrat.
Bueno, depèn de la baixada,
Amb el rodó, així petitó, jo puc fer la croqueta,
Sí?
Jo, mare de Déu.
Si vols, ho provem, un dia ho provem.
Jo crec que sí que es pot fer.
Això és preciós. A més, és il·legal, ho sabeu o no?
Sí?
Les autoritats mai han donat permís per deixar fer això, perquè, clar, la gent de riscos laborals es tornen locos, però hi ha un buit legal, diguéssim, i tampoc ho han prohibit. Llavors estan allà una mica en la línia de que tothom sap que se celebra, però no es pot anunciar públicament.
Uita, sap més coses que jo?
Perquè m'agrada molt...
Li agrada el tema del formatge que rodola.
Bé, us explico. Algú tira un formatge i els competidors es llancen turó avall darrere d'aquest formatge per intentar atrapar-lo. Però el formatge es llança un segon abans i pot arribar a baixar a 30 metres per segon.
30 metres per segon.
És moltíssim.
Molt. És la velocitat de la llum, pràcticament.
Sí, així que mai ho aconsegueixen. És ben igual, Els científics parlen del formatge.
La velocitat del formatge. A quan va aquest cotxe? És la velocitat del formatge.
Més o menys. La tradició té un mínim de 200 anys.
200?
Sí. I es suggereix que l'esdeveniment podria haver sigut un ritual de curació pagà.
I sembla una cosa molt de machotes valents que es tiren per aquí, i hi ha una noia que ho ha guanyat 3 anys seguits, això.
Què dius? Però un moment, qui guanya, qui atrapa el formatge o qui s'acosta?
No. El primer que arriba baix.
El primer que arriba baix.
T'has
de tirar amb mala llet, no?
Ui, és que...
Això quin percentatge d'inclinació té, això?
Això, no ho sé, però bueno, és
loco. És que amb les imatges ho es veu.
Mira, tenim alguna imatge per la gent que ens mira per YouTube, on es veu la gent.
A veure, és que la gent cau rodolant amb molta avarícia.
Mira.
Fan voltaretes. Corre, loco. Ui, un senyor de groc gairebé es mata,
Sí, sí. Bueno, posa el minut 1:30.
Sí, és aquest.
Uito. I...
No, home, aquest tio no. Aquest va de pet al cap,
Sí.
N'hi ha un que es fa un mal a l'esquena, que va baixant amb les mans a la
llunyada. Ai!
Hi ha ambulàncies, esperant a baix, hi ha ambulàncies.
Ja, és que és molt heavy.
Però la noia aquesta, que ara no recordo el nom, que us comento, si teniu oportunitat... Mireu-la, perquè la noia aquesta en concret té una tècnica molt, molt bona i... Bueno,
ja. Però si enganxes una pedra?
No, ja, miren que no hi hagi pedra.
Si tu fas forat, trobes pedres.
Sí.
El planeta està fet així.
No, i que la Terra, per tova que sigui, no és aigua,
També t'haig de dir, però, que Cheese Rollers també és un nom d'un pub molt proper, que es veu que hi van una mica abans... parlar de les tècniques en com s'ho faran. Vull dir que si troben una pedra, jo no sé si noten gaire res.
I no sé si ho dic malament, però crec que no hi ha premi, més enllà del formatge.
No hi ha premi.
Bueno, el formatge te'l quedes, no? O no?
Sí, però t'estàs jugant la vida, t'haurien de donar un milió d'euros, poder.
Llavors ja es tornaria molt competitiu.
En fi, anem a regalar, no tenim formatge, però tenim tomàquet sofregit.
Tomàquet sofregit.
Sofregit de Conserves Ferrer.
També rodola.